otra visión desde el otro lado del Atlántico. Por lo tanto, los europeos tenemos que posicionarnos. Y ese posicionamiento es en torno a nuestra soberanía. Una soberanía que tiene que estar en primer lugar en torno a nuestros valores. Se habla mucho de rearme en estos momentos. Hay un rearme que tenemos que hacer los europeos y que solo podemos hacer los europeos. El rearme en torno a nuestros valores. La democracia, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia. Porque eso también está en juego en Ucrania, por ejemplo, en las violaciones del derecho internacional que vemos en estos momentos. Todo está conectado en estos momentos. Venezuela, Groenlandia, Ucrania, Gaza, Irán, todo. Y también lo externo y lo interno. Hay en estos momentos una extrema derecha mundial que en el plano internacional propone debilitar y disolver las Naciones Unidas con violaciones constantes del derecho internacional, pero en el plano interno está proponiendo debilitar y disolver la Unión Europea y debilitar y disolver nuestras democracias, también en España.
No, es chocante. Armas para defender la democracia.
Rearme de valores también. Y las armas para defender la democracia es seguridad, que no es solo armas. La seguridad es mucho más que el rearme. Hay una parte de seguridad dura, que lo que se trata es de tener nuestra disuasión. Europa nunca ha sido y no tiene que ser una potencia agresiva. Pero tenemos la guerra a nuestras puertas, en Ucrania. Por una potencia, es así, rearmada, agresiva, que utiliza la guerra como un instrumento de política exterior. Tenemos presiones inaceptables en territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, Groenlandia. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener instrumentos de disuasión. Pero como le he dicho al principio, los instrumentos de disuasión no son exclusivamente militares. Contrariamente a aquellos que creen que todo se consigue, toda seguridad se consigue con el rearme, no. Hay una parte de seguridad que es así, que es la disuasión. Pero también necesitamos una disuasión frente a la coerción comercial. También un país como España cree en la cooperación al desarrollo. Observe la relación que tenemos con Marruecos, con Mauritania, con Senegal, con Gambia, cuando hablábamos de la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos. Las cifras exitosas de la caída de llegada de migrantes irregulares, si lo compara uno con las llegadas a través de Italia o de Grecia, por ejemplo. Eso es también porque hay una seguridad cooperativa. Porque invertir en la prosperidad y en la estabilidad de nuestros vecinos también redunda en nuestra seguridad, en nuestra prosperidad, en nuestra estabilidad. La seguridad es un concepto muy, muy amplio.
Por cierto, usted y el conseller Jaume Duch han pactado esta semana que la Generalitat tenga un asiento en la UNESCO y en la Organización Mundial del Turismo. ¿Qué aportará eso a Cataluña?
Bueno, hemos hecho algo más que pactar. Hemos firmado un acuerdo, tanto en castellano como en catalán, y lo que supone es que Cataluña va a tener un representante, tanto en la representación permanente de España ante la UNESCO como en la delegación española ante ONU Turismo, que es un organismo de Naciones Unidas que tiene sede en Madrid, y que le concede un estatuto a Cataluña pues idéntico al que tiene, por ejemplo, Quebec en estos momentos ante la UNESCO. Va a tener su voz, va a estar representada por una persona decidida y designada por la Generalitat y va a poder, evidentemente, realizar las labores y la promoción de Cataluña en los ámbitos de cada organismo internacional, en un turismo y en lo que toca a la UNESCO, pues en materia de cultura, en materia lingüística. Evidentemente Cataluña tiene unas competencias propias, pero ante todo tiene una lengua propia que se va a poder desplegar plenamente en la UNESCO en materia científica, en materia de educación, en cada uno de esos ámbitos.
¿Y esto es un gesto para acercarse a Puigdemont?
Esto es un acuerdo al que el Partido Socialista llegó con Junts y que Junts ha impulsado con fuerza, y ese es el acuerdo al que se llegó, pero evidentemente redunda en beneficio de Cataluña, del catalán como lengua y de todo lo que es la cultura catalana. Y si me permite, como ministro de Asuntos Exteriores de España, esto redunda también en beneficio de España, porque España es eso. España son también sus lenguas oficiales, su diversidad, su pluralidad, y por lo tanto también enriquece a la representación permanente y a la delegación tanto en la UNESCO como en ONU Turismo.
Ya para terminar, esta semana la oficialidad del catalán ha vuelto a quedar fuera del orden del día de la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea. Siempre que hablamos con usted le preguntamos lo mismo y nos comenta siempre lo mismo, que las conversaciones van bien, pero ¿hasta cuándo?
No ha quedado fuera del orden del día, no lo hemos introducido. El catalán no será oficial por usucapión, por número de veces que llevemos las cosas al orden del día del Consejo de Asuntos Generales. Basta con llevarlo una única vez y que se apruebe.
¿Y cuándo?
No le puedo decir cuándo, pero le puedo garantizar que será oficial. Ningún Estado miembro de la Unión Europea tiene una oposición a ello. Sé que esto puede ser difícil de entender porque me dirá, ¿y entonces por qué no se ha aprobado ya? Porque algunos países nos han pedido más tiempo. Nos han pedido más tiempo, algunos de ellos, para estar seguros que la propuesta que hacíamos sobre el catalán, también sobre el euskera y el gallego, no implicaba un estatuto futuro para idiomas que ellos pudieran tener dentro de sus estados y que ellos no tenían nuestra estructura constitucional o no lo querían, etcétera. Y al mismo tiempo es muy evidente que algún país, yo lo he dicho abiertamente muchas veces y el Partido Popular se ha vanagloriado de ello, que el Partido Popular de manera absolutamente irresponsable y si me lo permite, y soy el ministro de Asuntos Exteriores de España, de manera completamente antipatriótica, ha llamado a sus partidos hermanos en Europa para pedirles que esperen, que no se sumen todavía al consenso. Es una cuestión de tiempo y estamos hablando con ellos con discreción, porque yo creo que no añade nada más que tensión a airear nuestras conversaciones, que van bien. Pero todos ellos me han dicho que es una cuestión de tiempo y, por lo tanto, el tema no está en el orden del día, pero el tema nunca sale de la mesa y yo lo trato de manera muy, muy constante. De todas formas, es irreversible. Hay ya países de la Unión Europea que tienen varios idiomas oficiales como lenguas oficiales de la Unión Europea, Irlanda, Malta, por ejemplo, por citar países, por cierto, que tienen algunos idiomas cuyos hablantes son en número muy, muy inferiores en número a, por ejemplo, los que hablan catalán. Estamos hablando de que en Cataluña, hablantes de catalán hay 10 millones de europeos. 10 millones de europeos, eso sitúa al catalán más o menos en torno a la lengua número 15 en cuanto que sea oficial. Entonces no veo por qué España sería un país al que se le hiciera una discriminación. Probablemente con el apoyo del Partido Popular ya estaría logrado, pero sin el apoyo del Partido Popular lo vamos a lograr también. Sobre eso, que pierdan cualquier esperanza de que esto no pueda ocurrir más pronto que tarde.
És el ministre José Manuel Álvarez, que ens ha acompanyat també aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, bon dia.
Crec que estem preparats.
Ai, Paco.
Vols compartir aquest supersou cap de setmana de Sant Valentí de l'11 i poder guanyar fins a 300.000 euros al comptat i 5.000 al mes durant 20 anys?
I entrar junts al web cuponespecial.es i aconseguir centenars de fantàstiques targetes regal per compartir experiències?
Òbviament.
Esclar que sí, Paco. Esclar que sí.
Supersou cap de setmana de Sant Valentí de l'11. Amor per estona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón. Número 1 en sucs espremuts.
El meu pare té Parkinson i gràcies a Cuideo compta amb un cuidador que l'acompanya en el seu dia a dia i amb un fisio que l'ajuda a controlar i mantenir la mobilitat. Cuideo!
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Ignacio Rigau, amb Nacho Corredor, Laura Aznar, Miquel Àngel Esquart. Valoració ràpida de les paraules del ministre. Nacho.
Bueno, aviam, jo crec que la política exterior del govern d'Espanya diguem-ne, ha anat pel carril ben orientat els darrers anys, però en aquest context ha accelerat dels últims mesos, encara això és més evident, no? I moltes vegades tendim a interpretar la política exterior com una política aliena, i jo crec que ara més que mai és evident que la política exterior és una expressió de la visió del món i té conseqüències en les pràctiques de la política interior. Ho veiem amb la defensa del dret internacional, ho veiem amb la reivindicació de la construcció d'un exèrcit europeu, ho hem vist amb el reconeixement de l'estat de Palestina i ho estem veient de forma permanent, fins al punt que avui la Comissió Europea, avui Ursula von der Leyen, no podria ser presidenta de la Comissió Europea si el primer ministre espanyol no fos Pedro Sánchez. De tal manera que, en el fons, diguem-ne, sentir el ministre d'Exteriors és probablement sentir una de les línies prioritàries del govern d'Espanya, fins al punt que jo crec que el context internacional i la posició d'Espanya en el context internacional serà un element de cohesió i supervivència de l'actual govern pels propers mesos.
Laura.
Sí, no, dues idees que es desprenen del que comentava el ministre. La primera és una constatació, i és que tant els catalans com els espanyols ens trobem dintre dels europeus que menys suport donem a l'augment de la despesa militar. És a dir, en les diferents enquestes i en els diferents estudis al respecte, s'explica que destinar recursos dels pressupostos al rearmament, a la indústria de la guerra, és una cosa que no donen suport la majoria dels catalans i espanyols. Llavors, jo crec que una part de les paraules del ministre, igual que una part del que ha fet, no, a la comunicació a la Unió Europea, van la línia de que sigui més digerible o que acceptem millor que es destinin part dels nostres recursos justament a això, malgrat que no hi hagi suport majoritari. Quan parlava el senyor ministre de tenir la guerra a les portes de casa nostra, o quan la Unió Europea parlava d'aquest necessari kit de supervivència perquè hi ha una amenaça constant, jo crec que la base és simplement que digerim millor, que estiguem més en predisposició d'acceptar que una part dels recursos que podrien anar als serveis públics vagin destinats a la indústria de la guerra i a l'armament. Aquesta és la primera. I la segona, jo crec que efectivament hi ha una crisi de legitimitat de la Unió Europea, i això s'ha vist no només amb el que està passant ara amb Groenlàndia, sinó també amb la resposta tíbia o vergonyosa, des de la meva perspectiva, que hi ha hagut en relació amb l'atac il·legal que va fer el president Donald Trump segrestant el president Maduro i invaint aquest país, com també aquesta temptativa o aquest anunci que vol atacar Groenlàndia, com també el que ha passat en Palestina. És a dir, que ens hem tregat un acord de pau que en realitat havia de ser un acord d'alto el foc, que ni tan sols ha estat un acord d'alto el foc, perquè des de que es va produir s'han monitoritzat i s'han reportat morts i bombardejos per part d'Israel contra Palestina, i la posició de la Unió Europea en relació amb això, amb Palestina, amb Venezuela, amb Groenlàndia, amb el que pugui venir, doncs ha estat simplement solidificar aquesta idea de que el soci principal de la Unió Europea és i segueix sent els Estats Units. Per tant, hi ha molta gent que, bueno, es qüestiona quina legitimitat té, quin paper ha de jugar en termes internacionals i si realment serveix per alguna cosa. I és normal que s'ho plantegi tenint en compte, doncs, la resposta que ha tingut davant de totes aquestes ingerències que representen crims internacionals.
El ministre parlava de la necessitat de rearmament de valors europeus, no? El que passa és que això necessita alguna concreció, no? I el que estem veient és que ara que més que mai caldrien aquests valors per relacionar-se amb antics socis com els Estats Units o en una escena mundial o internacional on els senyors de la guerra, diguem, estan agafant força, doncs necessita també gaudir de la reputació necessària entre els propis europeus com perquè puguis fer-ho, no? I això és el que està en qüestió. Això passa a la vegada, doncs, que, evidentment, i país rere país, eleccions rere eleccions, s'està veient com els discursos, ja no euroscèptics, directament antieuropeus, de mà de l'ultradreta, estan creixent. I això passa perquè, al final, la Unió Europea està mancada de lideratge, està mancada de projecte, se la veu com un ens fonamentalment normatiu, burocràtic, que no saps en què t'ajuda, al contrari, tot són normatives que moltes vegades hi participes. El Mercosur, evidentment, tot i que jo crec que és un acord necessari, també té clars i obscurs que afecten a col·lectius determinats o a sectors com el sector primari que no tenen solució i s'estan manifestant en aquest sentit, per tant, ha de donar solucions. Perquè, si no, aquesta pèrdua de reputació farà que aquest problema extern que té en un escenari incert i beligerant en relació a la Unió Europea, doncs la faci més petita, amb menys lideratge, amb més capacitat, diguem-ne, fins i tot de protegir els seus propis ciutadans.
A mi el que em passa amb la política exterior de Pedro Sánchez és que és líquida. És a dir, coratjosa, sens dubte, temerària a vegades, però algun dia un dia ens aixequem i veiem a Pedro Sánchez criticant obertament a Netanyahu. Amb raó, a Netanyahu. I el dia següent veiem un suport llardós a la flotilla. Un dia resulta que encapçala la rebel·lió ibèrica contra respecte a l'excepció amb el preu del gas. Un dia s'enfronta obertament a Donald Trump i el dia següent el seu ministre aquí mateix ens diu que ell no pot opinar del que passa en un país amb un president democràticament elegit. Un dia sembla que dona suport al Parlament Europeu a les protestes a l'Iran i el dia següent sembla que ni tan sols ocupa la ment del ministre d'Assumptes Exteriors, per tant, i a tot això, fins i tot les pròpies operacions o intents de normalització del català a la Unió Europea, tot això, sense comptar ni el consens, ni tan sols amb la informació, la tolerància, la connivència del Congrés dels Diputats. Per tant, és una política que està bé que Espanya tingui un paper i un rol al món, però el que és semblen com si dir-ho, els enginys del president, que cada dia té un de nou.
És un quart d'onze. Tanquem l'Àgora avui amb Nacho Corredor, Miquel Àngel Escobar, Laura Aznar, Ignacio Rigau, però abans, Marisa Gil, Pol Forada, bon dia.
Bon dia.
Avancem altres continguts del matí de Catalunya Ràdio.
Doncs estem a punt de tancar mes de gener, portem 28 dies d'aquest 2026, però han passat ja tantes coses que avui amb l'Albert Tom farem un resum d'aquest any, tot el que ha passat tant aquí com a la resta del món.
A partir de 2:15 conversarem amb l'actriu Carme Elias, que des del 2019 conviu amb l'Alzheimer. Sabrem com és el seu dia a dia i la felicitarem per la medalla d'or al mèrit cultural que l'Ajuntament de Barcelona li atorgarà just d'aquí una setmana.
A partir de les 11, actualitat televisiva, amb la Mariola Cubells i el Darío Porres, i avui amb la presència també del Quim Masferrer, després d'aquest gener hagi arrencat amb força la desena temporada del Foraster.
I tancarem el matí de Catalunya Ràdio d'avui amb el concurs pendent. Serà el concursant d'avui qui es classificarà per a la gran final de divendres, una final que, per cert, celebrarem des de l'auditori del campus del Poble Nou de la Universitat Pompeu Fabra. Per concursar amb nosaltres, primer de tot, truqueu-nos al 93-201-7474.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola! Hola. Doncs que els altres estan distrets avui, tants dies parlant de trens i d'Òscar Puente i de Rodalies. Doncs avui s'han pogut explaiar amb les votacions ahir al Congrés dels Diputats i amb la regularització de la immigració. Sobre aquesta qüestió, en Carlos Herrera, a la COPE se li obren moltes preguntes.
Pero la medida ha sido criticada por sindicatos policiales que advierten que este tipo de regularizaciones produce un efecto llamada en los países de origen y en la actividad de las mafias de la inmigración. ¿Tiene este gobierno de incapaces, de inútiles, de vagos capacidad para gestionar en 15 días la respuesta de miles de solicitudes que le van a llegar? ¿Cinco meses es el tiempo suficiente para acreditar arraigo en España? ¿Y cómo impacta esa decisión en el País Vasco y Cataluña? ¿Se va a aplicar o, como en casi todo, estos quedan al margen del esfuerzo colectivo? Y eso nos lo tienen que explicar, como tantas cosas.
Quantes preguntes, no?
Quantes sí. Preguntes,
sí. Moltes. Sense resposta.
I pel que fa a les pensions, li ha tocat el rebre directament a Pedro Sánchez.
El gobierno juega con los pensionistas por intereses partidistas. Y luego sale Sánchez en sus ridículos vídeos de TikTok haciéndose el indignadito porque la votación ha terminado como él estaba deseando que terminara.
Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país. Piensa en tu abuelo, en tu abuela, quizá en tu madre, en tu padre, que podría perder más de 500 euros al año.
Al que le importa un pimiento los 500 euros que pierda el abuelo o la abuela, es a este. Indecente. Burdo.
Oh. Però, comparat amb la portada de Jiménez Los Santos, Carlos Herrera, podríem dir que ha sigut fins i tot benèvol. Los Santos ha obert el programa molt intens.
Bueno, hoy hay muchos asuntos de enorme gravedad. O sea, la actualidad, la verdad es que pinta una situación en España de absoluta autodestrucción, digamos, del Estado.
Clar, tu sents això, autodestrucció de l'Estat, i dius, bueno, a veure, sentim-ho. L'autodestrucció arriba, segons ell, per la petició d'indult de l'exfiscal Álvaro García Ortiz.
Hoy, este anuncio del indulto, eso es un golpe de Estado como un camión. Estamos en manos de delincuentes golpistas, de jueces golpistas, de fiscalas golpistas. Esto es un golpe de Estado, en plena Europa Occidental. Siempre diciendo, no, esto de Venezuela aquí no puede pasar. Que no puede pasar, pero si está pasando. No, no será tanto, no será tanto, es más.
I l'altre motiu d'autodestrucció de l'Estat és aquesta regularització de la immigració. En Los Santos directament criminalitza la immigració. Eh?
No fotis.
Una consideració prèvia, quan sentiu en Los Santos parlar de la niña de la curva, és Ione Belarra.
Que vengan todos los narcos del mundo, que venga el tren de Aragua, que vengan todos los delincuentes, porque dice la niña de la curva que con tal de haya una declaración responsable de que no tienen delitos, pues ya está. O sea, que le dicen a un asesino que diga que no es asesino, y como lo dice responsablemente, porque lo dice la niña de la curva, pues ya está. ¿Esto qué quiere decir? No se queden con Alicante ni con la Costa del Sol. Vengan a vivir a Madrid, hombre, a ver si joroban a Ayuso. Bueno, y a Barcelona también. Hoy, delincuentes del mundo, uníos a nosotros.
I a les xarxes, què han dit, Joel? Qui no coneix la seva història està condemnat a repetir-la. Això les xarxes ho tenen molt clar, Ricard, i per això no paren de recordar-nos el passat amb petites píndoles de saviesa com aquesta de fa 15 anys. Atenció a la reflexió de la llegenda del rugbi irlandès, Brian O'Driscoll, explicant amb un tomàquet la diferència entre wisdom, que vol dir saviesa, i knowledge, que vol dir coneixement.
I don't know. Knowledge is knowing that a tomato is a fruit. Wisdom is knowing not to put it in a fruit salad.
Ho heu entès o no? Diu que coneixement és saber que el tomàquet és una fruita i saviesa és saber que no l'has de posar en una amanida de fruita. Un altre exemple de com les xarxes ens recorden al passat per no repetir-lo. Fa 5 anys, en ple coronavirus, en una sessió informativa online, la rectora de la Universitat de Salamanca ens ensenyava que mai de la vida no s'han de respondre preguntes a nom de la senyora Melano, de nom Rosa, o del senyor Galarga, de nom Elber.
No dejan de entrar preguntas a nuestro chat. Rosa Melano, vivimos unas circunstancias muy especiales, como decimos. ¿Qué pasa si muestro síntomas? ¿Qué debería hacer? Nos dice Rosa Melano. Y Elber Galarga dice, aprobé la PAU en cursos anteriores, la anterior prueba, bueno, y quiero presentarme a la EBAU para mejorar la nota de la fase general. ¿Puedo hacerlo?
Perfectamente.
Nos dijo
perfectamente.
Sí.
Doncs ja està, queda resposta a la pregunta d'Elber Galarga. Les xarxes també li recorden el passat a Luis Enrique, Ricard. Abans entrenador del Barça i ara del PSG. Atenció al que va dir ahir Luis Enrique sobre el fitxatge de Dro, la perla de la pedrera del Barça que ha marxat amb ell al PSG. Gaudiu del seu francès facilíssim d'entendre.
Nous sommes signés de jouer gens. C'est ça que qui représente pour nous être ouvert et être prêt dans le mercato. Nous sommes les joueurs de qualité. Ce n'est pas facile trouver des joueurs de qualité de Dro. Peut-être un joueur important.
Important. Bueno, le mercato, les jugadors gent, que són els jugadors joves, la qualité, très bien. Luis Enrique troba normalíssim haver-se endut un juvenil del Barça a cop de talonari. Ara escoltarem Luis Enrique preguntat pel mateix tema, la fuga de juvenils a cop de talonari, però quan era entrenador del Barça.
No hace falta subir con 16 años, no hay prisa. A los jugadores juveniles les diría que tranquilos, a sus padres más tranquilos todavía, que estudien, que se formen, que hagan caso de los entrenadores. La inmensa mayoría no ha de subir a esa edad. No hay prisa. Hay excesiva prisa siempre entre los padres, lo percibes. No, es un error. Tranquilidad. Se puede ser profesional a los 22, 23 años en primera división, el primer equipo, y jugar 10 años todavía.
Ha canviat d'opinió, Ricard.
Sí, la vida...
Doncs, la vida dona moltes
dones. Exacte. Ignacio Rigau, Nacho Corredor, Laura Aznar, Miquel Àngel Escobar, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Bon dimecres. Farem una pausa de seguida amb nosaltres, Albert Om.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Cambres on tan aviat tens secrets com un refredat. I la resposta era... Alcoves. Les alcoves són cambres. Els secrets d'alcova són confidències en la intimitat i un refredat, alcoves, abans no esclata. 1018 dels 1.326 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 10 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Núria Clapés Gallés, de Sant Quirze Safaja, al Moianès. I avui també ens heu dit neveres, criptes o fosques.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El Barça ha guanyat per 2-4.
Tot és possible un dia de partit.
El Barça que puja en la classificació.
Tot és possible a la Champions League.
Tocar aquesta classificació entre els 8 primers.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça a Copenhagen, a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Una cosa és aquella furgoneta, doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Albert Om, bon dia.
Bon dia, Ricard.
De temps, ara feia molt que no ens veiem.
Sí, 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 la veritat, entre
els trens... Des de l'any passat,
jo crec. No, crec que el 7 de gener, potser... No, el 7 de gener que vam anar a caminar
sí,
i vam entrar
sí,
a aquella botiga de roba per gossos.
Sí, sí, doncs fem passar que feia molt més.
Que sí, sí, bueno, és que han passat moltes coses. Sí, de fet, avui jo porto el resum de l'any. Sí, m'hi ha fet el resum de l'any 2026. I jo el dono per...
El 26?
El dono per bastant acabat, i aquest any. O sigui, què més pot passar?
O sigui, creus que en un mes ja tenim un resum de l'any?
Home.
I han passat moltes coses.
Crec que ha passat més coses que l'any passat i que fa 2 anys i que fa 3. O sigui, en un mes ho hem concentrat tot. I a partir d'ara ja estarà, no?
Som, han passat moltes coses, sí, sí.
Sí.
Sí, aquest mes ens hem cansat molt, nosaltres.
Home, programes especials. Sí. Doncs, escolta'm, anem pel resum de l'any, no?
Vinga,
fem una mica la mateixa fórmula que...
Resum de l'any 2026.
Resum de l'any 2026. Comencem per la que és la frase de l'any, sens dubte, ja ha estat dita. No pot ser superada durant aquest 2026.
No és cap sorpresa, ja, això. El que passa és que ara se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi i rellis, que això no, és que no és pas sèrio. Si som un xiste, ja...
Que em pixa i rellisca.
Això és que em pixa i rellisca.
Però tu havies dit això a casa teva?
Jo ho havia sentit molt.
Jo també
sí,
ho havia sentit.
Sí,
hi ha molta gent que no ho havia sentit mai. Jo també ho sentia.
No, bueno, clar, hi ha aquesta cosa que connecta amb un català que s'està perdent, no, amb aquest català més popular, més genuí, diguem, no? menys encartronat, i això, diguem, és una cosa que ha agradat. Aquest noi que és de Banyoles, no? Que ahir em sembla que l'entrevistava, vaig sentir la Melero, em sembla que...
Sí, aquí al matí el vam trucar,
aquí
també.
Aquí també el vam trucar.
Oriol Porxes.
Exacte, Oriol Porxes, que estudia per MAC. En tot cas, a mi és una frase que em connecta una mica amb la del Trias del 2023, el que us bombin a tots, saps? Aquell, o sigui, el campixi rellisca i que us bombin a tots són cosines.
Sí.
Tenim la frase de l'any, no la superarem, això és campixi rellisca. Anem per la paraula de l'any, també és una cosa que s'ha de triar sempre, i aquí en aquest cas ens ajuda Màrius Serra. Ho farem en forma d'enigmàrius, que jo crec que podràs endevinar de forma bastant senzilla, tot i que, la paraula no ho és de senzilla, però el Màrius ens ho posa molt fàcil.
L'enigmàrius d'avui és de nivell avançadíssim. És una infecció. Una infecció que invisibilitza tothom qui la pateix, però sobretot invisibilitza la L de pública, de persona pública, i la invisibilitza. Té 13 lletres, de les quals... Té dues, i dues es, tres is, dues t's, dues s's, una m, fins a 13 lletres, però sobretot, és una infecció que invisibilitza la L de pública. Potser qui la pateix ja diria pública, volent dir pública, però en realitat... és pública, de 13 lletres.
Sí que és veritat, ja potser diria pública.
Pública.
Osteomielitis.
Osteomielitis. Osteomielitis pública.
Sí. Que... provocada per un bacteri, que és per això que està a l'Hospital Vall d'Hebron el president Salvador Illa.
No, és que això tampoc havia passat mai. O sigui, ha passat aquest gener, no havia passat mai a la història recent amb cap president de la Generalitat. No sé, diguem, en èpoques anteriors, diguem, quan eren bisbes i tot això, els presidents de la Generalitat, això ho desconec. Però en l'època recent no havíem viscut mai una baixa tan perllongada d'un president de la Generalitat i que més dius, a veure, ja, sí, coincidint amb l'arrencada de l'any, amb el gener li agafa un període més o menys tranquil, saps, que no passi gaire res al país.
Bueno,
no ha sigut el cas, diguem, no ha sigut el cas. I llavors, una de les curiositats és saber, clar, quin grau d'informació té el president. A mi m'agrada pensar que a vegades, que no li hagin fet almenys durant uns dies un goodbye Lenin, saps allò de dir-li...
Anar explicant, tot està bé.
Tot està... No engegui
la tele.
No engegui la ràdio, no posi la ràdio.
O al revés, posar-li a la ràdio el que va passar l'any passat.
Exacte.
Saps? Que se li va dir, bon dia, són les 8. I és el programa de l'any passat. Sí, sí.
Sí, sí, bé, en tot cas, esperem que aquest cap de setmana, no?, van dir més o menys 15 dies...
Ja vagi cap a casa.
Que pugui sortir el president i que es vagi calmant una mica aquest mes de gener, que es vagi calmant una mica aquest any. Clar, és que si et fixes, per exemple, en pluja, només, pluja i neu, o sigui, si ara no plogués més tot l'any, ja tenim aigua per tot l'any.
I tant, no?
Tenim aigua per tot l'any. Quan aquest govern va entrar, que semblava que el gran problema que hauria d'afrontar és la sequera.
El jo el que faria és fer més pantans i aprofitar aquesta aigua i anar-la guardant. Perquè...
Anar-la guardant vol dir
hi ha pantans que deixen anar aigua, perquè si no això no va bé.
Sí, però vaja, sí, fortíssim, sí. Tot el que ha plogut i el que ha nevat aquest mes de gener, i no sembla que tingui pinta de parar, fins i tot l'altre dia al camp del Barça. Clar, si anem a la imatge de l'any, per exemple, la imatge de l'any, jo crec que ja la tenim, també, que va arribar molt d'hora, molt al principi, que semblava que seria el tema que ens solucionaria el mes de gener, i llavors ha quedat absolutament escombrat, que és un xàndal, és Nicolás Maduro, no? Aquella imatge.
Hosti, sí, sí.
De la detenció de Nicolás Maduro.
M'està passant el que em passa quan fas el resum de l'any, que recordes allò com si fos fa molt de temps.
Sí, és que m'he plantejat fins i tot de fer-te ja aquell concurs de dir, va passar el 2026 o el 2025, però no, això era 2026 també.
Sí, 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 sí.
Un xandall que està esgotat hores d'ara, aquest xandall.
Encara ara?
No ho sé, això no ho he provat. Ja.
T'he de dir... És veritat que va haver-hi esgotament, sí, sí.
T'he de dir que vaig anar a la Roca Village fa uns dies, que és una experiència que si no l'has fet mai et recomano.
Sí, ho he fet,
l'has
sí.
fet, no?
Sí,
doncs sí. Vaig veure un noi...
L'altre dia vol dir un diumenge, un dissabte, un entre setmana, canvia molt, eh?
El primer dissabte de rebaixa.
Ui,
bé, no?
Molt bé, Albert. O sigui, trobo que agafes poc rodalies, perquè, no? Perquè si no n'hi haguessis anat, ja n'haguessis tingut prou.
I era la segona vegada que anava, només, eh?
I l'última.
Però vaja, dona per una crònica a part. En tot cas, hi havia un noi que anava amb el xandall Maduro.
Veus?
Allà. Aquesta, és, evidentment, és la imatge de l'any. Escenaris, topònims de l'any, també ja ho tenim. Amb aquest mes de gener ja podem fer el resum de l'any, perquè, clar, vam començar a Crans-Montana, l'accident aquell de Suïssa, el topònims aquest de la crònica negra, Adamu, Gelida, Palau-Sator, Minnesota, si em permets, Albacete, també. Amb tot això, hi ha hagut un entrenador al Madrid que se l'ha encarregat i tenen un entrenador nou.
I espero no es carreguin el Barça ara a la Copa del Rei. Eh?
Ah, esperem que no, dimecres que ve Albacete. I un lloc, un escenari que dius, hòstia, Ricard, ja sé que a tu t'agrada, diguem, fer programes fora d'aquí, enviar gent del teu equip fora d'aquí, però dius, hòstia, no sé si t'hauries d'imaginar que enviaries algú aquí.
Per tot plegat, els habitants de Groenlàndia miren amb desconfiança tots aquests moviments. Anem en directe cap allà, a Groenlàndia, amb un equip especial del Matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia.
Tot i així, algunes de les persones amb qui has parlat aquests dies no veuen del tot malament una possible col·laboració econòmica amb Estats Units.
Sí, us hem de dir que aquestes persones són realment molt poques, però...
Que enviada especial a Groenlàndia.
O sigui, on acabarem fent cròniques, no?
O sigui, això jo m'imagino una conversa teva l'any passat amb el director de la ràdio. Mira, l'any que ve jo crec que...
Crec que hem d'enviar algú a Groenlàndia.
Hem d'enviar algú a Groenlàndia. Sí, sí, Ricard. Vull dir,
ha escolta, passat.
Te n'he passat moltes, però aquesta no, aquesta no te la passaré.
No me
doncs parava. Això també ha passat. Oh, imatges increïbles que ens ha deixat aquest 2026 en el terreny esportiu. Per exemple, ara fa un any que hauries dit més probable... que el que llavors era porter de l'Espanyol, que es deia Joan García, aniria al camp de l'Espanyol vestit del Barça i guanyaria el partit pel Barça, o que Ter Stegen jugaria amb el Girona. És que tot això ha passat aquest gener.
Sí, sí.
Tot això ha passat...
És que la vida té de sorpreses.
La vida té de sorpreses. Sí, sí. I acabem, també hem de triar la música d'aquest any 2026, avui que fem el resum. Pensaba solo en mañana lo mejor de tu vida.
Tampoc no s'ho esperava. Bueno, alguns sí que s'ho esperaven, es veu.
Sí, és curiós, això, eh?
També els... com ha anat de ràpid, tot plegat, eh?
Els que menys el coneixíem no ens ha sorprès, i els que més els coneixien, teòricament, els ha sorprès molt, deien que no els quadrava. Però també ha sigut aquest mes de gener. Vull dir, Julio Iglesias... Sí. Formant part d'aquest resum del 2026, i, bueno, jo crec que, no sé...
No, que no hi hagi cap mort.
No.
Jo només demano això, no?
Això, hòstia, teniu... Cada persona del teu equip que m'he trobat a les últimes setmanes em diu el mateix. Ara només faltaria...
Que morís...
No continuo la frase.
Que, sí, home, és que ja, clar, estem fent grans. Estem fent
no, ara
grans.
Ja està.
Ara ja està.
Ja hem fet el resum de l'any.
Encara queden un parell de dies, eh? Vull dir...
Clar,
dijous i divendres encara podrien passar coses, o dissabte.
Fins a 31, clar, clar. Sí, sí. Diumenge és 1 de febrer, que hi ha 3 dies... A veure amb què.
Esperem que no.
Rodalies, també, evidentment,
ah, sí,
paraula
sí.
de l'any. Vull dir, esclar, és que... Això ja és com de més a més, no? No sé qui era l'altre dia que em feia gràcia que dividia la paraula o la feia en anglès, que era Rodalies, no? O sigui, és mentida que això rodi, no? O sigui, Rodalies, l'apuntem com a paraula aquest 2026 i fins aquí el resum de l'any, esperant que no passi res més o que tot el que passi a partir d'ara sigui bo.
L'any que ve, a finals d'any, hauràs de fer 90 hores de resum de l'any si anem per aquest camí.
L'any que ve vols dir aquest?
Sí, l'any que ve vull dir aquest. A finals d'aquest any, a finals d'aquest any. Albert Om, gràcies.
A tu.
Una pausa i de seguida una conversa molt especial que ens ve molt de gust, amb Carme Elias. Ara tornem.
Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vinc un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
Home.
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant a vosaltres.
Em fa molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí sóc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort.
Carme Elias, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Com estàs?
Estupenda.
Ja t'ho he vist? Has entrat amb una energia aquí a l'estudi, fantàstica, eh?
Sí, què hem de fer, no? Pues fer això, m'està estupendo.
T'agrada molt a tu aquesta cançó de Lluís Llach, no? Que tinguem
sí,
sort.
Sí, m'emociona molt. M'emociona moltíssim. Perquè de tota
ara,
la vida.
Ara escoltes molta música?
No. No sé què faig, però no escolto molta música. No.
El març farà 4 anys que en el discurs d'acceptació del Premi Especial Brain Film Fest vas anunciar que tenies Alzheimer, que era una malaltia que t'havien diagnosticat l'any 2019. Per això et preguntava com estaves. Deies amb energia, amb ganes, no? Sí. Com hem d'afrontar la vida, no? És bonic això que dius, però a vegades deu ser també difícil de fer.
Sí, però no hi ha més remei que fer-ho, perquè és que si no el que fas és barallar-te amb la vida. Llavors, això de l'acceptació, efectivament, no és fàcil, però és el que es pot fer. O sigui que jo crec que ho recomanaria, perquè és una feina, constant, no? Et baralles moltes vegades amb tu mateix, amb la vida, amb no sé què. Llavors es dius, bueno, pues, acceptar, i mires enrere, en el meu cas jo miro enrere, si no sé si jo, potser sóc jo.
No pateixis.
Miro enrere i penso, de totes maneres, has fet el camí que hauries volgut fer. Més bé, més malament, però he sigut actriu, que és una cosa que jo aspirava, i que del mitjà on sortia no era precisament el que s'esperava. I llavors em quedo tranquil·la, no?, amb mi mateixa, i ja sóc una senyora gran, ja em toca...
Diries que és el més important a la vida, estar en pau, amb tranquil·litat?
Evidentment, sí. El que passa és que la vida que portem és frenètica, sobretot avui dia, no?, i és frenètica, i teniu moltes coses a fer, però sobretot, clar, sobretot, per exemple, si tens una vocació, poder-la seguir. Això és meravellós. El que és molt trist és estar fent feines que no t'interessen i, per tant, la teva vida pues, es mou amb unes coses diferents, no?
Sí. Sí, sí.
Perquè això aquí fa molta calor.
Sí, és un estudi que fa calor. Que és entre el sol, perquè...
És molt maco, sí. Mm.
Tu ara vius al barri de Gràcia, de Barcelona.
Sí.
Què és el que t'agrada d'aquest barri?
És un barri ple de vida. jo vaig també néixer en una casa plena de vida, no? En un carrer ple de vida, i me'n vaig anar a viure al Walden, que érem els primers que vam estar allà, els primers del grup de persones que hi havia llavors, no?, al Walden. I era molt, molt bé, molt divertit i tal, però sempre m'havia... sempre trobava a faltar la ciutat. M'agrada la ciutat, m'agrada el carrer, m'agraden els veïns, m'agrada...
La vida, no? El mercat,
la vida,
aquesta cosa,
sí,
el bar.
Sí, aquesta cosa.
De fet, no sé si encara ho fas, però crec que anaves cada dia anaves a un bar a fer un tallat, no? Encara ho fas.
Sí, sí, sí.
I allà tens com... Bueno, has fet amics, no?
Vull dir que tens... Bueno, amics, o tinc el diari, o... Jo què sé, depèn, sí, sí. Sí, sí, parlem amb les persones que hi ha allà, els que ens coneixem, i... Jo, de passada, passejo la meva gosseta, que això també és molt important, tenir una gosseta quan ets gran, que et fa sortir al carrer, t'agradi o no t'agradi, i així és la meva vida.
Perquè vius sola?
Bueno, molt vigilada, però sola, sí. No del tot, és a dir, entren i se'n van persones, i, bueno, vull dir, el meu fill, no sé què, es queda a dormir, ara sí, ara no, però estic rodejada pels veïns, també, vull dir que no... No, no sento soledat.
Et sents acompanyada, no?
Totalment.
Perquè un dia qualsevol, què és el que t'agrada fer? Llegir, escriure, caminar...
Bé, tinc la meva gosseta que em fa caminar i això m'agrada molt perquè només de llevar-te ja te'n vas a fer el cafè amb persones que estan allà, fas la tertúlia i la gosseta de passada passeja. I després, pues, no sé què faig. Faig coses. Estic, per exemple... Hi ha molta feina amb desfer-te de moltes coses, no? I no s'acaba mai, és una feina que no s'acaba mai, no sé per què. I llavors també tinc tots els meus dietaris, que estic tots recollint-los i posant-los en ordre en el meu ordinador, però és una cosa que faig quan em ve de gust. Tampoc... És que no tinc una disciplina més que això. Els horaris de la gosseta, els cafès, els veïns i el que rodeja una mica una vida convencional.
Sí que hi ha dos matins a la setmana que vas a l'espai social Barcelona Gràcia de la Fundació La Pedrera,
veritat,
no?
És veritat, això m'ho descuidava, imagina't.
Per persones que estan en la teva situació, no? I allà fas activitats i...
Sí, sí, sí.
Què és el que feu exactament allà?
No, això és de veritat, us recomanaria a tothom. Pues tota classe d'activitats, és com si anessis a classe, però amb uns professors magnífics, amb un espai... que és modern, que això és molt important, que et sentis com, no sé, com aquí, acollida, bé, no? I llavors allà es fan classes de tot tipus, inclús de gimnàsia. Sí, que és que tu vas allà i durant el matí vas passant d'una classe a l'altra, dibuix, professores que et fan llegir, escriure i fer redaccions, en fi, fas una activitat que serveix que el teu cervell doncs estigui amb... no s'aturi.
Amb activitat, no? Clar. I suposo que és important també per vosaltres compartir coses amb gent que entén de debò què us passa, no?
Sí, no et pensis que tinguem gaire temps, per compartir.
Ja, però almenys...
però ens trobem allà, sí.
Clar, perquè no sé si notes molt també aquesta mirada, no?, de que la gent de cop i volta, quan tu dius tinc Alzheimer,
sí,
la gent té una altra mirada cap a tu, no? I segurament
sí,
la deus notar sempre.
Sí, sí, sí. Quan tu dius Alzheimer... Bueno, m'ho deien abans a mi. Jo tenia una amiga a Madrid que va tenir Alzheimer i era com... Ah, socorro! I sí, és així. El que passa és que el que jo estic entenent és que la cosa va molt lentament. És a dir, són com miguetes, com unes formigues que et vagin traient coses del cervell, però que va molt a poc i que de sobte un dia dius, ostres, ja estic aquí. Vale, ja he saltat, no? Ja vaig...
Però és plenament conscient, és a dir...
Jo encara sóc conscient,
clar,
del que va passar.
Però abans, per exemple, quan no tenies problemes, diguéssim, on estaves diagnosticada, sí, d'aquesta malaltia, també suposo tenies moments en què t'oblides d'una cosa, no?
Bueno, jo tenia problemes.
Però clar, això ens pot passar a tots.
Sí, ens ha passat a tots, a tota la vida. El que passa és que quan ja passen d'una manera recurrent, et comences a preocupar, perquè dius... Però, esclar, a mi no... Jo em vaig estar molt de temps que no em diagnosticaven.
I senties com que estaves despistada.
Que soc molt bon actiu. Yeah.
No, perquè estaves despistada, per exemple, o que no...
Bueno, que m'oblidava de les coses, sí, que no, de sobte no sabia fer què, que no arribava als llocs a temps. Ja no me'n recordo, però coses d'aquestes com molt, molt bàsiques. Però que eren... Que tu no les entenies, perquè no te'n donaves compte, no? A partir de que ve un diagnòstic és estupendo, perquè ja pots com tu mateixa cuidar-te de tu mateixa fins que duri, perquè això també arribarà un dia que jo no podré cuidar de mi mateixa, no sé com morir abans, que també pot ser perquè ja tinc una edat. Però la veritat és que, bueno, per exemple, allò de la Fundació Maragall jo ho recomanaria a tothom, perquè Allà tenen diferents nivells de la gent que està diagnosticada amb problemes de memòria i fas unes activitats que t'ajuden a estar viu, està treballant amb tu mateix, no? I amb la teva pròpia... amb el teu propi...
obstacle, sí, no?
Obstacle,
sí,
malaltia, sí, com sí, es digui, no?
Sí, sí. Per tant, també, d'alguna manera, prendre consciència i un principi actiu de que contra aquesta malaltia també et fa sentir viva i et fa, com deies tu, alentir, diguéssim, les conseqüències d'una malaltia,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
La família, com d'important és per tu en aquest procés?
Home, és que sense la família no podria fer res. Jo tinc el membre de la meva família, el Joan, el meu germà, que és el que em porta tota l'agenda, una paciència que tenen, pobres. Esclar, em porta l'agenda, m'acompanya o fa que algú m'acompanya. És el que porta una mica tota la gestió del meu, no? I després hi ha persones que passen per casa per veure que no m'hagi fet... no m'hagi tirat un... no sé, que no m'hagi suïcidat o...
controlar que estàs bé, diguéssim, no?
No, faig molta broma negra, però és que és l'única manera de sobreviure, també.
Clar. I tens relació? Continues tenint relació amb actrius, amb actors? Trobes a faltar l'ofici, aquesta feina que feies, d'aquests horaris també que fèieu tan nocturns, tan sacrificats?
Curiosament, no. Curiosament, no, no? Al començament suposo que sí, ja no me'n recordo, però és que jo crec que potser la presència del present és tan present que ja no tens temps de... en el meu cas, de trobar en falta allò. Allò ja ha estat, miro enrere i dic, ostres, que valenta que va ser, no? Perquè d'on sorties? On vaig començar a fer teatre? Després, com vaig anar a l'Insti, vaig poder entrar i el Bonin, que era el que estava allà, va creure en mi d'alguna manera? Bueno, no sé, vas veient com ha circulat la teva vida i tot té un sentit, saps? Llavors, clar... tinc una cosa que m'ajuda molt a estar bé, que és, he fet la vida que m'hauria agradat fer. I amb tots els drames que hi ha hagut, que també n'hi ha hagut, perquè, evidentment... Però això, a mi em dona molta tranquil·litat. Em repeteixo, oi?
Sí. No. I amb aquell entorn, amb aquells amics, amb aquells professionals, amb aquells actors, la relació l'has anat diluint, ja no hi són.
Sí, però des de fa molts anys, perquè tots hem fet camins diferents. No, hi ha gent que... A vegades ens trobem, no sé, en situacions, però vull dir, no.
Clar, tu ja no estàs en el món, no?
Ja no estic en el món, però abans d'estar-hi també jo vaig estar molt per Madrid i em vaig moure, em movia molt d'una ciutat a l'altra, tot el rato. Llavors això també et va separant d'un grup concret, no? El meu grup concret ara és anar a la Fundació Pasqual Maragall a fer les classes de reforç.
Però alguna cosa has estat fent, perquè els últims mesos, el juliol, vas fer a la Villarroel dues funcions de Cartes d'amor, una lectura dramatitzada en Ramon Madaula i dirigits per la Sílvia Amunt,
sí.
I al desembre vas participar en unes lectures també per l'Institut Goodman, no?
Sí, és veritat, sí. Si em ve la Sílvia Amunt i el Ramon, que són gent que conec de tota la vida... i l'admiració que jo tenia com a actriu amb l'Amunt, i ella ha sigut directora, no? O sigui, que és curiós, no?, això de la vida. I, pues sí, efectivament, quan em sento protegida i quan em sento estimada per algú, pues, i si sento que ho puc fer, ho faig, perquè ganes de fer coses les tinc, o sigui, no estic allà tancadeta a casa plorant tot el dia. I si m'agafa el plor, immediatament faig un reset, em miro a mi mateix i dic, va, vinga, tu, que has fet la vida que hauries volgut fer amb totes les desgràcies que puguin haver-hi hagut, no? Però, repeteixo,
No, però és que és molt important, no?, que acabis en una fase final llarga, però final de la vida, que puguis prendre consciència i dir, doncs jo arribo aquí havent fet el camí que he volgut fer, i això és un... malauradament és un privilegi, no?, ara mateix.
Sí, sobretot perquè no era un camí fàcil per una nena d'un barri de Barcelona que tenia aquesta ambició, no?, de ser actriu. I perquè vaig anar a un curs d'un senyor que ens va ensenyar a fer teatre, i em vaig quedar allà a fer teatre els diumenges, fèiem teatre i assajàvem els dies de cada dia.
Els teus pares et portaven a fer teatre, no?
No, però no és que ells m'hi portessin, és que jo vaig fer un curs, un estiu, allò que dius, bueno, em vaig a fer un curs de cuina, pues de cuina.
Com qui va a fer el campus de futbol,
sí,
no?
Sí, algo així, i allò em va enganxar, i a partir de llavors, pues, va ser el meu leitmotiv, no? I la meva mare estava molt assustada perquè es pensaven en aquella època que el món del teatre era molt perillós.
No és que ho pensessin, no. és que era complicat.
Sí, bueno, doncs jo vaig treballar amb, no diré on ni com, però jo vaig treballar amb llocs públics. I allà passaven coses, es tancaven les portes del poder i allà hi havia una noia que... o dues o tres. O sigui que el món del teatre, en aquell moment, i de l'espectacle, era com quina por, no? Era com una cosa molt... Uf. Però el meu pare...
Vols dir que la frontera entre l'actriu i diguéssim, el cabaret era complicat, vols dir?
No ho sé. No, ja. No crec que vulgui dir això. Mm. No sé què vull dir.
Vols dir que era difícil, que era un món difícil, que començar en tot aquell món era molt difícil?
No, clar, no era el que em tocava a mi per res. Jo tenia... de mi s'esperaven unes altres coses. Però jo vaig trobar a l'Institut del Teatre l'Armand Bonin, que em va estimular molt. I sempre li estaria agraïda, perquè ell em va dir, tu segueix, que tu amb això ets bona. Seràs molt bona. I mira... No sé si sigut molt bona, però he sigut.
Home, i tant. I tant. Quan ja no siguis tu, què és el que vols que passi?
Anar-me'n. Com la Ita Cadellac, que dic jo. Anar-me'n. El que passa és que això dura molt. Vull dir que veig que va més a poc del que jo em creia. Llavors ja em repeteixo dient això, no? Però quan... Si realment jo perdo... Jo vaig anar, quan m'ho van diagnosticar, a veure una amiga actriu, una de les millors del món... madrileño, però boníssima, de les ganes que tenia Alzheimer, i quan me'l van diagnosticar la vaig anar a veure com ella estava, i quan la vaig veure vaig pensar, jo aquí no vull arribar-hi, saps? Em va veure i immediatament va desaparèixer tot allò i ja no sabia qui, ja no va...
Clar, però segur que hi has pensat, però que és una pregunta molt, molt difícil que segurament els teus germans tindran dificultat de respondre, no? Que és què vol dir deixar de ser tu, no? En quin moment deixes de ser
tu? Es veu perquè jo ho he vist. Jo ho he vist amb una persona diagnosticada. Quan ja no te n'enteres de res, quan dius hola, i immediatament ja no saps amb qui estàs parlant i ja calles, perquè ja es veu això, es veu. I a més tenim metges molt bons avui en dia. Que saben...
Sí, l'eutanàsia, vols dir.
L'eutanàsia, sí.
I serà la teva família qui tiraria endavant aquest procés?
Tindria que ser ell, sí. Ho tinc demanat, eh?
Ho heu parlat molt, això. És una conversa que entenc
sí,
que...
Sí, està escrit.
Sempre que parlo amb tu, en fi, que és fantàstic.
Sempre hem parlat del mateix, perquè no tinc gaires coses que parlar.
Fa temps que parlem de... Sí, però clar, hem parlat de moltes coses. D'aquí una setmana, de fet, el 4 de febrer et donen una medalla d'or al Mèrit Cultural a l'Ajuntament de Barcelona.
Em sona.
Un reconeixement... De fet, tens la Creu de Sant Jordi, sí, tens el Gaudí d'Honor, tens la medalla d'or al Mèrit de les Belles Arts, la medalla d'or de l'Acadèmia del Cinema. Els reconeixements són importants a la feina?
Sí, molt. Inclús ara... Em fa molta il·lusió, sí, ara ho havia oblidat i quan tu m'ho has recordat, em fa molta il·lusió. Ho trobo molt maco, no?, que poder viure això. I sobretot em recordo d'aquella nena petita, no? I penso, oh, quina pena que ho pugui veure el papa i la mama, no? Estaran els meus germans. Però penso, bueno, he tingut la vida que hauria volgut tenir, amb tot el que passa a la vida, que ja sabem que no és un ram de flors tot el rato. Però això em tranquil·litza molt quan m'agafa el Yuyu, que també m'agafa de vegades, no? Llavors dic, ara toca plorar. Em poso allà i plorem un rato. Però llavors em consolo a mi mateixa perquè encara sóc conscient i puc anar enrere i veure com he pogut fer la vida que m'hauria agradat fer. Que això no ho pot dir quasi bé... Molta gent no ho pot dir, això, no? Treballem per poder viure, pagar el pis, els fills, els no sé què, i poques persones fan la vida que hauríem volgut fer. Crec. Tu segur que sí que fas la vida.
Depèn del dia, també, depèn del dia. Però sí, estic content de fer...
Sí, clar, perquè estem...
Dedicar-me al que m'agrada. Molt... Sí, clar. Sí. Carme Elias, moltes gràcies per venir avui aquí. I fins aviat.
Gràcies a vosaltres i fins que Déu vulgui, que es diu, però jo no crec en Déu. Fins aviat.
012, la millor resposta.
Quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? I tothom hi pot accedir?
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Necessitava fer maletes.
Ernest Prana torna a casa per presentar en directe el seu primer disc en solitari i en català. Cançons de la vida quotidiana amb lletres sinceres i properes i concerts a Sabadell, Manresa, Reus, la Bisbal d'Empordà i Barcelona. Més informació a ernestprana.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Després de l'èxit de la primera temporada, torna a Dau al Sec una cançó llunyana, una adaptació de Daniel Anglès amb Edu Lloberes. Un espectacle en què l'escriptura es converteix en l'única manera de posar paraules als sentiments, d'afrontar la pèrdua i de descobrir què queda encara viu dins d'un mateix. Del 3 al 15 de febrer. Més informació a daualsecarsescèniques.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos.
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants. I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord...
Tenim algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
El matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia, Ostrell.
Hola, Fel.
Hòstia, 2 minuts aplaudint, porto. 2 minuts aplaudint.
2 minuts, caram.
Collons, de la publicitat, quina conversa que heu fotut,
sí,
tu.
Sí, sí, és que és magnífica, la Carme. Sí, sí.
Hòstia, és que és tremendo tot plegat, eh? Sí. És una lliçó d'aquelles que et quedes clavat aquí a escoltar la ràdio, que dius, hòstia, que no s'acabi. Sí, i més... què fan ara? La peixateria? Me cago en dena, molt bé que anàvem,
saps? Molt bé que anàvem, exacte.
Hòstia,
no, només més que ella sempre té aquesta força d'explicar-se, de donar la veu, encara que repeteixi coses, encara que vegi que, doncs, sí, que té una malaltia, tot i que no es veu, està fantàstica.
No, no, clar, és que el moment que m'he posat a escoltar, però... dic, és la Carme Elias, quan just... Si està estupenda, saps?
Sí, sí,
és allò.
Sí, sí.
És tremendo.
Una lliçó de vida, sí,
sí. Sí, total.
Molt bé, nois, però... molt bé.
Xuriguera.
Felicitats.
Hola.
Felicitats, sí. Hola.
Què dius, Carlos?
No, que estic totalment d'acord, Feixedes, amb tu. I em sembla també que no sé si és el propòsit, eh? A part de poder parlar amb una persona, amb un ésser humà proper, però hi ha com una documentació, doncs, de... Bueno, d'un procés, i a mi em sembla molt, molt interessant, això, també.
I d'una persona pública, no?
Ni tonteries, eh? Vull dir, no, tonteries no, per favor. Però sense voler...
Un testimoni humà, vols dir, no?
Sí, exacte. I que quedi aquí gravat i que en tinguem consciència d'això, doncs em sembla molt guapo.
L'altre dia parlàvem, que no sé si encara es fa, un programa que feia a TV3, que havia dirigit en Paco Escribano, aquell de que cada 7 anys... sortien uns personatges.
Generació... no sé com es deia allò. Sí.
Toca aviat, això? Ho sabeu? És que a mi m'agradava molt, per anar veient l'evolució d'aquells personatges, saps? I és una mica això, saps? Que és un treball de recerca, d'anar veient, hòstia, la vida d'aquelles persones, mira, aquella època com van evolucionar, no? Per tant, a vegades que critiquem això, no? Hòstia, la tele sempre foten merdes, hòstia, a vegades fan coses ben parides, eh?
A vegades.
Ara
sí, generació D.
Generació D, allò, hòstia,
hola,
m'agrada
Peyu,
molt.
Hola,
què tal? Ei.
Què dius?
Bé, aquí, mira, però això estaria bé, recuperar-ho. Vull dir que crec que hauríem de començar a gravar nens que han nascut ara. Per
també.
Per fer-ho de cara d'aquí 30 o 40 anys.
Clar, no només
és
aquells...
És un format, eh?
Sí, no,
format,
sí.
Sí, clar, perquè aquells,
això fa més de 30 anys. Hi haurà un moment que, clar, ja no podràs entrevistar-los. Vull dir que...
Sí. Si no ho fan...
Bueno, hi havia gent de la nostra edat, també, eh?
Vull dir, sí, però vull dir que d'aquí 60 anys... Bueno, igual
esclar,
sí.
Noi, esclar.
Home, i el músic de Roda, no me'n recordo com es diu ara.
Sí, en Tremendo, en Dani Tremendo sortia.
En Dani, sí, hòstia, m'han saludat diversos cops. I no sé ara quan tornaria a tocar de tornar als veure, saps, aquells personatges?
Si ho hem de trucar a l'escrivà, no?
Sí.
Truquem a l'escriure.
Mira, el trucarem. A les notícies el trucarem. I a les 12, Peyu?
A les 12 a la Renaixença.